Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
El Manel Manchón, redactor de Política d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Leandro Labor, que és el director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
I el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses és el senyor Joan Hortalà. Molt bona tarda, senyor Hortalà.
Bona tarda.
Ell és el president de la Borsa de Barcelona, la borsa i l'economia, que sempre van molt juntes, i la borsa a vegades jo crec que sempre anticipa el que passarà al món de l'economia, no? Com ho fan vostès?
Home, això és veritat.
És un bon termòmetre, la borsa?
Sí, baròmetre. Mira, més que la temperatura, mira la pressió.
La pressió. I ara mateix quina és la pressió
ara
de la borsa cap a l'economia?
La pressió és una pressió molt variable, ja. D'un dia per l'altre.
Això és inestable.
Per moltes coses, no? Per la mateixa evolució de l'economia, per les circumstàncies polítiques a diferent nivell i també per la situació conflictiva en l'àmbit geopolític, no?
A nivell del món, no?
A nivell mundial, òbviament.
El procés independentista que viu Catalunya també influeix al món de la borsa?
Ja
en parlarem més endavant, però bé,
sí,
ja que
si vol,
m'ha fet una petita falca aquí, doncs
sí,
escolti.
Sí, no, li explico, perquè fins ara, almenys fins ara, els mercats no avaluaven ni en positiu ni en negatiu el procés català. Estaven molt centrats en el procés escocès. Però després del procés escocès, i des de fa pocs dies, un informe d'aquests que no es publiquen però que circulen de determinats organismes europeus han posat en relleu que Catalunya, clar, en aquests moments s'ha de tenir en compte, perquè ha arribat el cas, Catalunya no deixa de ser el 20% del PIB d'un país que forma part de la zona euro, i per tant en aquest context és molt més important, econòmicament parlant, molt més important que Escòcia. Tanmateix, fins ara els mercats no estan reaccionant ara per ara, eh? Avui estem a dissabte, ara per ara, ja veurem la setmana que ve. Però no estan reaccionant per altres motius. Però de moment, per dir-ho així, el tema català no computa en els mercats, avui per avui.
Ja ho veurem. Parlarem més endavant d'aquesta qüestió, segurament perquè algun dels analistes del programa tornarà a posar sobre la taula aquest tema. Però jo volia anar al tema econòmic. Aquests dies s'han encès a nivell econòmic algunes alarmes. Jo en tinc aquí apuntades algunes. Per exemple, Mario Draghi diu que la recuperació de la zona euro perd impuls. Trobo també la caiguda de la confiança empresarial a Alemanya. L'informe del Banc d'Espanya, on es parla de moderació de l'activitat econòmica, tot i que el president Rajoy des de la Xina va dir que no li donava tota la credibilitat a aquest informe del Banc d'Espanya. Aviam, tots aquests inputs que li acabo de comentar es noten a la borsa ja els ha descomptat, anem cap a un procés nou d'inestabilitat, de desacceleració. Quina lectura fa vostè?
Miri, la borsa fins a les darreries de la setmana passada portava acumulats amb el que va d'any un 10% de guany. Aquesta setmana ha baixat significativament perquè hi ha hagut diferents problemes, no? Problemes geopolítics i sobretot aquests problemes que es deriven de l'anunci de projeccions sobre l'evolució de l'economia, sobretot de l'economia europea. Perquè les dades que van sortint de l'economia americana són bones i l'economia americana va tinguent un desplegament doncs relativament favorable. Però en canvi a Europa, que hi ha una mena de heterogeneïtat important entre els països que composen sobretot la zona euro, doncs què ens passa en aquests moments? Que després d'uns anys en què els perifèrics europeus estaven en unes situacions catastròfiques, començant per Grècia, acabant per Portugal, passant per Irlanda i posant-hi al mig d'Espanya, ara resulta que aquests països més o menys han fet, no sé si han fet els deures o no, però com que no hi ha mal que 100 anys duri, doncs, bueno, aquests països han reaccionat d'alguna manera.
Home, la Merkel ens ha felicitat, almenys Espanya.
Efectivament. I llavors, què passa? Que els altres països que semblava que anaven bé, llevat d'Itàlia, que Itàlia sempre ha estat el caos permanent. Però, bueno, viuen amb el caos i funcionen amb el caos. Però països que semblaven que tenien una certa solidesa, a part dels nòrdics, i a més importància dins de la zona euro, com era Alemanya i França, en aquests moments doncs no tenen les mateixes possibilitats que, o no se'ls assignen les mateixes possibilitats que se'ls assignava abans de l'estiu, sobretot a França. Alemanya també està en un procés d'estancament i França, pel que es veu i pel que es llegeix i pel que expliquen i per les dades que arriben, està en un procés de franca recessió.
Bé, que sempre estem a la...
Nosaltres no. No, curiosament, però esclar,
però nosaltres,
nosaltres estem en un context on tot el que tenim al costat ens apreta, i ens apreten els alemanys perquè nosaltres exportem a Alemanya i en conseqüència exportarem menys, però tot a França, que és el nostre principal comprador, i França està en una situació molt delicada.
Sempre tenim les de perdre, doncs, no? Si ho fem malament, si estem malament, perquè estem malament,
no, però...
i si els altres ho fan malament, també repercuteix.
També podríem intentar redreçar la situació interna, afavorint un creixement important de la demanda en consum, intentar afavorir el procés inversor, perquè a més d'exportar a la Comunitat Europea, exportéssim més en termes comparatius a la resta del món. En fi, es poden fer coses. Es poden fer coses. No depenem exclusivament del que passi a Alemanya o a França, però el pes del que succeeix en aquests països té
influeix.
I en aquests moments, com que això de sobte no ha canviat de sobte, però les estadístiques han aparegut de sobte dient que aquests dos països estan travessant doncs circumstàncies difícils, això ha condicionat les expectatives, i nosaltres en aquests moments doncs no tenim aquella alegria que teníem al mig de l'estiu, no? Malgrat
sempre...
que aquest estiu almenys a la província de Girona ha plogut molt.
Bueno, aviam, sempre rebem el que li deia jo abans, però bueno, Leandro, vinga, comença a preguntar al senyor Hortalà.
Sí, parlant de que Espanya havia fet els deures, però també hi ha una teoria de que, sobretot defensada per els partits nacionalistes, de que bona part de la retallada de la despesa pública a l'esforç s'ha concentrat a les comunitats autònomes i no a l'administració central. Això és així?
Sí, l'experiència que... i les dades que es deriven d'aquesta experiència durant aquests anys de crisi, sobretot a partir del 2009, hi ha un fet característic. A l'any 2009, i encara ara en alguns aspectes, l'economia espanyola era la tercera economia més endeutada del món, sumant deute públic i deute privat. A partir d'aquell moment, famílies i empreses s'han anat desendeutant i, en canvi, l'administració pública, els governs, ha anat creixent, que és una cosa molt singular i, segur, i, òbviament, i objectivament criticable. Però ha estat així. Malgrat les retallades, l'endeutament ha anat creixent. Home, avui per avui, l'endeutament de l'economia espanyola en el seu conjunt arriba gairebé a un 100% del PIB. El públic. El públic. Cosa que fa l'any 2009 el global estava al voltant del 257, del 280, i només hi havia un 50, 60, un 70% màxim d'endeutament públic, l'altre era privat.
Per tant,
ara això ara ha canviat i el pes d'aquesta xacra rau amb l'endeutament del conjunt de les administracions públiques i particularment en aquest cas de l'administració central, perquè l'administració local sembla, per les estadístiques que van arribant, que es comporta d'una manera prou correcta.
Per tant, hi ha una assignatura pendent per part de racionalització de l'administració pública. Això ha quedat...
Sí, però fixis que en tota l'època del govern del PP, que ha fet coses que algú podrà criticar, perquè tot és criticable, l'economia sortosament no és una ciència exacta, no? Per tant, les opinions poden donar-se per tots els costats i de dalt a baix. Fer coses interessants i coses jo crec que útils, a vegades s'ha quedat a la meitat, però del conjunt de reformes que ha fet, jo, al meu entendre, no? La que no ha acabat de de portar a terme i fer-la en profunditat o menys profunditat, però fer-la, ha estat la reforma de l'administració pública. Segurament hi deuen haver molts requeriments i multiplicacions que afecten el conjunt dels funcionaris, però escolti'm, el problema és que aquesta reforma, que jo crec que és encara ara imprescindible, igual que la reforma del sector energètic, que es va fent a poc, però es va fent, la de l'administració pública és fonamental. Governi qui governi, avui governa el PP, demà ja veurem qui governi, però aquesta és una reforma pendent. L'administració espanyola s'ha de reformar.
Joan Maria Claveguera.
Sí, senyor Hurtalà, ja sé que abans ens ha dit que a la borsa el procés sobiranista encara no l'ha afectat ni en positiu ni en negatiu, perquè fins ara la gent estava més pendent d'Escòcia que de Catalunya, quan Catalunya realment té un pes específic pel que fa a economia superior a Escòcia. Però jo el que li vull preguntar com a expert en economia és: quina creu vostè que és la repercussió que ha tingut el procés sobiranista sobre l'economia catalana? Li dic això perquè hi ha una informació que considero tendenciosa que diu que les inversions estrangeres a Catalunya han caigut respecte a l'any passat un 66%.
No, jo crec que això s'ha de matitzar. A Catalunya hi ha molta inversió estrangera de fa molts i molts anys. Molts i molts anys. De dècades i dècades i dècades, independentment dels sistemes i de les vicissituds bèl·liques que el país ha anat passant en el decurs dels últims 7 anys. La inversió de reposició i manteniment i fins i tot de modernització que fan aquest tipus d'empreses continuen. La inversió nova en temes d'economia física i en temes d'inversió real de regió s'han frenat relativament com s'han frenat a la resta d'Espanya, per una raó òbvia, i és que Espanya i la resta d'Europa està visquent en un context de crisi. I en canvi, les que sí s'han frenat d'una manera significativa i segurament han anat a altres parts, i particularment a Madrid, d'Espanya, aquest, les que s'han frenat han estat les inversions genuïnament financeres, no? Aquelles inversions que serveixen per prendre possessió d'una determinada, doncs, d'una determinada actuació econòmica, que la reestructuren, la veuen i tal, i després intenten tornar-se'n a sortir i quedar-se amb el diferencial. Aquest tipus d'inversió, almenys en les estadístiques que disposem a la borsa, aquestes inversions han baixat d'una manera no important, però sí que han baixat. Les empreses instal·lades aquí, almenys fins al mes de juny, no havien baixat, no, al contrari, havien pujat, i les de nova inversió, diguéssim, tangible, aquestes es mantenien a uns nivells, bueno, propers o semblants als que es havien mantingut durant el primer semestre de l'any passat. Si el gruix de tot això sumat dona aquesta davallada d'un 66%, jo no li podria dir en aquest moment si és veritat o no. Jo tinc l'impressió que no, perquè no crec que el pes de la inversió financera pesi tant sobre el gruix del total de la inversió estrangera a Catalunya, però no li puc assegurar.
Manuel Manchón.
Sí, jo li volia preguntar.
Home, perdoni, que li afegeu un moment. Que hi ha una certa expectativa, una certa sensació d'incertesa. Que determinats membres del govern central i determinades manifestacions de gent d'aquí, doncs, home, mostren inquietud per la circumstància política que vivim. Això és evident, i en aquest context, vulguis que no, si algú té algun programa d'inversió, diu, home, doncs esperem fins al 9 de novembre a veure què passa. Això no vol dir que s'hagi suspès la inversió, vol dir senzillament que s'ha ajornat. Però, home, aquesta sensació d'incertesa en alguns aspectes és evident, perquè passi el que passi, vull dir, això és així.
Però li costa que hi ha coses que s'estan ajornant o estan en stand-by?
Algunes. Jo no tinc constància de cap ajornament. però ho dic com un plantejament purament de, diguéssim, de lògica economicista, no? Si la inversió que s'ha de fer és una inversió nova i resulta que el context on s'ha de fer aquesta inversió està sotmès en una, en una, en una, en una, en una certa problemàtica, doncs esperen que es resolgui aquesta problemàtica per consolidar la inversió que ja teníem programades. Això no vol dir que aquesta inversió desapareixi, senzillament que s'ajorna.
En tot cas, si ho mirem des de l'altra perspectiva, que és la que ha denunciat, per exemple, el president d'Esquerra Republicana, l'Oriol Junqueras, dient que un país com Espanya pot patir perquè els inversors poden veure una situació de bloqueig on hi ha molta gent que desitja que es voti i no es deixa votar, això pot crear incertesa. Si ho mirem des de l'altre punt de vista, no sé si vostè, és a dir, si a partir del recurs del Constitucional que pugui passar en les properes hores o els propers dies es manté una situació on una part de la societat catalana manté aquest desig d'anar a votar perquè ja té fixada la data, el 9 de novembre, i es produeixen doncs manifestacions, etc. Això també és un punt d'incertesa vist des de l'altre punt de vista.
Sí, sense cap mena de dubte, sense cap mena de dubte. És que avui mateix està tot tan confús. Està confús per entendre el que pot succeir d'aquí el dia 9 de novembre. Està complicat per encarrilar determinades actituds i està difícil per trobar d'aquí al 9 de novembre una solució, però almenys podríem dir, no sé,
una certesa de què passarà.
Una mena de calma, no? I en aquest context, jo què vol que li digui? Jo crec que la situació, des del punt de vista econòmic, vull dir, no tindrà més rellevància que la cara mateix té. En tot cas, les implicacions vindran a partir del dia 9, que tampoc crec que siguin transcendents, perquè, pel que sembla, agradi o desagradi, hi hagi molta gent o n'hi hagi poca, que n'hi ha molta, per tot el que es veu, sembla ser que d'una manera ordenada, d'una manera legal, la consulta no es farà.
I en un...
No, això, escolti'm, una cosa són els sentiments. Mira, de patriotes n'hi ha de cor, de cap i de butxaca. I el patriota de cap està totalment convençut, decidit i a fer el que calgui perquè hi hagi les votacions i es faci, i a més que les votacions declarin ja la independència. El patriota de cap fa les seves reflexions i busca els pros, els contres, els analitza, els posa i tal. I el patriota de butxaca és una persona que li diu, escolta'm, si això va cap allà viuràs millor, i si mentre s'ho cregui i sigui així, doncs això va endavant. I vostè busqui la proporció entre uns i altres.
A quin és aquest tant per cent? Segons vostè, quin és?
No ho sabem, no ho sabem, perquè no ens deixen votar, com diuen uns
actors. Com que no ens deixen votar, no ho sabem. Malgrat això, si votéssim, votarien tots. Llavors, algunes enquestes que nosaltres, d'una manera molt, molt, molt restrictiva i allò que se'n diu elemental, hem fet, ens dona, per exemple, que dividint, no sé si els hi vaig explicar alguna vegada això o no, perquè ja portem un any fent aquestes enquestes i els anem actualitzant a mesura que anem puguent. Doncs, en fi, per circumstàncies de temps, de mitjans tècnics, de recursos econòmics. En fi, nosaltres vàrem dividir des de fa un any el territori en tres nivells, per dir-ho, tres categories, no? La Catalunya rural, la Catalunya metropolitana i la Catalunya urbana. Llavors, i vàrem aplicar aquests criteris de patriotisme de cor, de cap i de butxaca. I amb la Catalunya rural, el 80% era patriota de cor. A la Catalunya metropolitana, això ens variava molt d'enquesta a enquesta, però aquest patriota de cor no arribava al 35%. Però ens variava molt d'enquesta a enquesta.
O sigui que oscil·lava
aquí en la Catalunya metropolitana predominava el patriota de butxaca.
I a la zona urbana?
I a la zona urbana es donava amb una certa constància, una constància d'uns 9 mesos, amb les diferents enquestes que hem fet, ja li dic, unes enquestes absolutament elementals, sense cap validesa científica, vull dir que qualsevol que hi entengui ens els pot discutir. Però bueno, som per orientació nostra.
És a dir, amb un marge d'error elevat.
Elevadíssim. Però bueno, perquè nosaltres són les que fem i les que ens serveixen i les que ens permeten... Doncs, perquè...
Però és un bon termòmetre.
Però escolta'm, perquè de tant en tant hem de prendre decisions. I no, el que no podem estar és a l'expectativa del que es vegi en un costat o es vegi en un altre, o digui un o digui l'altre, no? I en la zona urbana ens donava una certa estabilitat l'independentisme d'acord entre al voltant d'un 22%.
Menys que la metropolitana?
Menys que la metropolitana.
Menys que la metropolitana, el d'acord. En canvi, el patriotisme de cap amb la zona urbana ens donava un percentatge superior al 50%. Això és molt relatiu, no?
I la butxaca, el món urbà, no...
Menys.
No?
Menys. Menys.
Vale.
Menys. En el món rural, per exemple, predominava el patriotisme d'acord, amb gran sentit, i després el patriotisme de butxaca. No hi havia apenes inscripció al...
Patriotisme de camp.
Patriotisme de camp. A la zona metropolitana hi havia un patriotisme d'acord, evidentment, però molt patriotisme de butxaca, i a la zona urbana, patriotisme natural. Patriotisme d'acord, és a dir, de sentiment, de ganes, n'hi ha tot arreu. Això desencallem-nos. Això és així. Serà permanent o no serà permanent, però avui és així. I el que no vulgui entendre s'equivoca. I per tant se li demana una solució. Perquè l'independentisme d'acord, o el patriotisme d'acord, és irreductible, insubornable i molt actiu. I escolti, una vegada s'ha fet això, en un context democràtic com el que vivim en el segle XXI, en què la democràcia cada vegada s'extén més i es considera més un valor irrenunciable, cosa que no havia passat en el decurs de la història des de la Grècia clàssica, al meu parer, doncs això té la seva importància. I per tant, una vegada s'ha fet una petja en aquest sentit, això no s'acaba demà, eh?
Això és el que volia preguntar.
Això no s'acaba
demà.
I per tant, està engegat. I està engegat amb més força que mai s'havia engegat en tota la història de Catalunya. I per tant, n'han de prendre nota els d'aquí i els d'allà. Perquè és evident que el dia 9 de novembre no serem independents. Ni l'endemà, ni l'endemà passat, ni l'altre. Però, escolti'm,
alguna cosa
els fonaments s'han d'establir.
És a dir, què hauria de passar després de novena?
I no es reconduiran. Hi haurà més o menys intensitat. Clar, fixi's, hi havia un farmacèutic filòsof de Figueres que es deia Deulofeu, que fa uns anys va escriure un llibre.
Un visionari.
Tio molt amic del Dalí, d'aquells que anaven al casino de Figueres, al capdavall de la Rambla.
El menestral.
El menestral. I aquest, amb el seu llibre, deia que Catalunya començaria el procés de la independència l'any 2024.
Encara queda uns anys.
És un visionari. Jo
no
ho deixaria estar, això, no?
Estem escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra aquesta setmana amb el senyor Joan Hortalà, president de la Borsa de Barcelona, i en companyia del Joan Maria Claveguera, Manel Manchón, Salvador Guillermo, Leandro Lamor. Leandro, volia fer un petit apunt sobre el que estàvem parlant, que estava molt...
Sí, comentava abans que el tema de Catalunya no computa en borsa, però sí que està present, no computa en borsa el tema de Catalunya, però sí que està present a la ment dels inversors i de la gent que vol... que està dintre de tot el món financer. En aquest sentit, a vostè què li diuen aquestes persones, la gent que té decisions d'invertir, d'apostar per la borsa, no parlo de la borsa barcelona, la borsa espanyola en general, no?
Sí.
Això sí que està, malgrat que tècnicament no hi sigui.
Miri, jo crec que hi ha dos corrents de pensament al respecte. Uns que defensen aferrissadament que cal una negociació, com més aviat millor, i critiquen els de Madrid perquè no es presten a la negociació, i els d'aquí perquè en lloc de voler-se apuntar a aquesta negociació, que sí la manifesten, però que cada vegada fan passes accelerades cap endavant. És a dir, aquest és un posicionament. I l'altre posicionament és un posicionament a més llarg termini que considera que el tema de l'encaix de Catalunya-Espanya perdrà importància a mesura que es vagi consolidant la Unió Europea i que els estats perdin competències a favor de Brussel·les, en la qual cosa, d'una manera no programada, però sí, per dir-ho així, gairebé natural, l'Europa de les regions s'imposarà a l'Europa de les nacions. Són dos punts de vista. El primer, òbviament, és el que caracteritza, per dir-ho així, la inversió a curt termini. El segon és el que té un plantejament potser més filosòfic, en alguns casos fins i tot més bucòlic, si es vol dir d'aquesta manera, no? En una perspectiva a llarg termini, i que afecta, doncs, a inversions que ja estan localitzades a Catalunya i que en principi, en base a aquest tipus de pensament, tots consideren que no cal moure's.
Salvador Guillermo, arriba sí. El teu torn.
Intervindre perquè volia canviar de torn
del
tema econòmic. Ha sortit, com deia el presentador del programa al principi, algunes qüestions sobre el tema econòmic que posaven algun accent en què, bueno, l'alegria no ha de ser tant, però hem de veure un perill, en el cas d'Espanya, una recessió en els propers mesos, o més bé el contrari, que continuarem amb aquest creixement, segurament una mica més atemperat, però que de ben segur tot això experimentarà una certa recuperació una mica més potent properament. Tota vegada que tenim el tema d'Alemanya, que pot ser que li hagi afectat tot el tema de la crisi d'Ucraïna, i sobretot més de caràcter estructural el cas de França i d'Itàlia.
Bé, jo crec,
dic perquè la gent se li espanta i jo, crec que hem de donar un missatge clar. No?
Com parlem de les perspectives de l'economia espanyola en general i catalana en particular de cara als propers temps, i els propers temps no cal allargar-se massa, és l'any que ve, s'ha de tenir en compte una mica de perspectiva històrica. La crisi que ara patim va començar amb les subprimes a l'estiu del 2007. Allà hi va haver una caiguda forta que, curiosament, va remuntar el 2009. I el 2009 va remuntar també Espanya, amb menys intensitat, però va remuntar, però la resta de països, des d'aquell moment, van començar a remuntar. Espanya el 2010 va tornar a caure. Van tenir una caiguda en doble B, no? Els altres van tenir una caiguda en B baixa i han anat remuntant. De fet, per exemple, la borsa americana des de fa un any, vull dir, periòdicament està fent màxims històrics, és a dir, ja ha superat els nivells que tenia abans de la crisi. Nosaltres encara estem a 10.000 punts quan el màxim que vàrem tenir en aquells moments bursàriament parlant era 16.000, o sigui que estem un 40% per sota encara. Els alemans també hi han arribat, els anglesos a vegades hi estan a punt, els italians és igual perquè no ens hi fixem massa, no? Però en tots els respectes, eh? Sí. Però és que, esclar, la situació és molt complicada per entendre-la bé. Llavors, esclar, en aquesta tessitura dius, què pot passar? Fins ara, fins al mes d'agost, fins a mitjans d'agost, fins que no s'havien produït aquests atzucats estranys a Alemanya i sobretot a França, doncs pensàvem que nosaltres, i ho deia el govern, i les estadístiques ho reafirmàvem, estàvem en un procés de recuperació lent, però segur. Ara, la seguretat jo crec que continua, i la lentitud, el que passa que encara és més lenta, no? És possible que hàgim entrat en un procés en el qual, quan hem tocat el fons, ens hem aixecat una mica i a partir d'aquí anem en línia recta. És a dir, fem una mena de forma d'arrel quadrada.
Té el que anava a dir.
Una mica de forma d'arrel quadrada i ara estem en el tram recte de l'arrel quadrada. Vàrem baixar, hem pujat una mica, ens hem aturat, no tornem a baixar, però anem rectes, una arrel quadrada.
Li volia preguntar.
Era una nova forma de descriure el creixement econòmic. Teníem la V, la W, sí. L'or al quadrat.
Però si jo li dic que em pugui convèncer, no a mi, sinó als oients, de les prediccions de la possible entrada d'Europa amb una fase bastant a la japonesa, amb un perill de deflació, comparant amb el que ha passat als Estats Units, on allà la Reserva Federal va injectar molts diners des del primer minut. El model va ser diferent. Hi ha aquest perill real, o com podem sortir d'aquesta situació de petita, gairebé situació d'estancament?
Els americans, primer, que és un territori molt més homogeni a l'hora de fer política econòmica, monetària i fiscal que Europa, òbviament, no? En segon lloc, que des del començament es varen decidir a fer una política contra crisis a mort. Teníem molt clar les conseqüències que suposava, sobretot des de la caiguda de Lehman Brothers, les implicacions del cicle financer sobre el cicle real i a partir d'aquí sobre les taxes d'atur, amb independència del que podia succeir sobre els nivells de preus. Ho han intentat arranjar i han arribat a una situació, home, doncs que en aquests moments les perspectives de creixement de l'economia americana són bones, són positives. Home, no tenen els mateixos ritmes que tenen les economies emergents, que malgrat tot han baixat significativament, però les perspectives de l'economia americana, a diferència del que succeeix a l'economia de la Unió Europea i en particular a la zona de l'euro, doncs estan en termes, per dir-ho així, positius. Jo vaig estar fa 10 dies a una reunió internacional on un representant del Tresor, contrastant les seves opinions amb un representant del Fons Monetari Internacional, parlava de l'economia americana, i un i l'altre estaven d'acord en que el creixement de l'economia americana en la situació actual està garantit a ritmes òbviament acceptables, raonables, sempre i quan no es produeixin pujades exagerades de salaris. I això és important i convé que es prengui nota a Europa.
Home, que per tant aquella via va tenir èxit o ha tingut èxit, la via europea no està tenint massa.
La via europea ha estat una via més de retenció, de contenció, podríem dir més d'economia neoclàssica. L'economia americana ha estat més una via d'economia neo-keynesiana, no?
Escolteu el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, el senyor Joan Hortalà, president de la Borsa de Barcelona, en companyia també del Leandro Lamor, Salvador Guillermo, Manel Manchón i el Joan Maria Claveguer, que vol preguntar. Endavant, Joan Maria.
Els partits polítics de Comissions Obreres i de l'UGT ja comencen a reclamar que al nostre país hi hagi puges salarials, tímides o no, però que n'hi hagi.
Sí, però és que és la seva obligació. Si els sindicats no demanen pujades sindicals, es quedaran sense clientela.
No, però la seva opinió, doncs, com a expert, és que n'hi ha d'haver o no n'hi ha d'haver.
No, jo crec...
Algun líder de la patronal
també ho ha dit.
També ho ha dit,
sí. Senyor Rossell ho va dir, que el sector se'n vagi bé.
Que ja ha arribat un moment...
El Rossell darrerament diu moltes coses.
Ara en parlarem. No sé si algú...
No, la pregunta que volia fer.
No, t'ho dic. No, home, és lògic que els sindicats demanen pujades salarials, tinguin en compte que aquí, en termes efectius, en termes reals, el salari des del 2008 fins ara ha baixat molt, és normal. El que passa és que jo crec que el salari s'ha de compensar sectorialment i en funció de la productivitat, i si això es compleix sector per sector i en ritmes de productivitat acceptables, doncs perquè no hi ha d'haver salaris. Tanmateix, ja sé que això és molt, molt, molt agosarat de dir, però i molt difícil d'aplicar, sobretot en el món del treball no qualificat, però jo sóc molt partidari de que els salaris han d'estar en funció de determinades finalitats. A partir d'un mínim, raonable i acceptable, s'ha d'introduir una variabilitat en la retribució salarial en funció dels resultats i de rendiments. Jo crec que el futur serà un salari que tindrà un component fix i un component variable en funció de determinades doncs això que els anglesos et diuen achievements, aconseguir determinades coses, determinats resultats, no? Sobretot en un món en què cada vegada el treball serà més qualificat i que cada vegada caldrà més buscar una un repartiment raonable del treball, perquè escolti, les coses d'avui no són les coses del 1848 quan el Marx i l'Engels varen publicar el Manifest Comunista, no?
Joan Maria, volies preguntar sobre...
Quina repercussió tindrà sobre l'economia catalana i espanyola la baixada d'impostos que ha anunciat el ministre Montoro? Li dic això perquè alguns experts diuen que esclar, que el govern fa el que ha de fer, que és vendre només les bondats de la seva política impositiva, i que hi ha altres tipus d'impostos que aniran en detriment d'empreses i d'altres sectors.
Mira, jo sóc relativament crític amb la política fiscal del govern del PP. Jo crec que no la varen encertar des del començament, no ho varen fer bé, havien d'haver tingut en compte més els indirectes, es varen centrar molt en els impostos directes, jo crec que es havien de centrar més en els indirectes. Ja sé que això és molt impopular, però crec que tenia més recorregut. Crec que havien de centrar-se més en la rebaixa de la despesa i no tant en procurar l'increment de l'ingrés, però en fi, això són opinions personals, de que cada economista té la seva opinió. En aquests moments,
però
jo crec...
no ha estat així.
No, Catalunya no ha estat així, però és que Catalunya fiscalment és una economia dependent. No. És a dir, escolti, el que pugui fer Catalunya està tan condicionat al règim general i a les transferències i al sistema de finançament que no es pot parlar de política fiscal a Catalunya. Es pot parlar de política tributària, això sí, però fiscal no.
De moment.
La política fiscal, escolti, la política fiscal són dues coses. Impostos i despesa. I a Catalunya què passa? Doncs que no tenim més remei que pujar els impostos perquè necessiten urgentment diners per pagar una infinitat de serveis.
Sí, clar, però el ciutadà veu que la Comunitat Valenciana baixa en l'IRPF, Madrid també.
Escolti,
què passa aquí?
El ciutadà què ve? El ciutadà mitjanament enterat, darrerament sí. Què veu? Veu que hi ha tres comunitats autònomes d'aquest país que paguen. Balears, Madrid i Catalunya. I tot un conjunt de comunitats que reben. Per exemple, Extremadura.
Que ens dona lliçó.
Llavors resulta que el senyor d'Extremadura,
el senyor Monago,
es fa el maco, i diu, ara baixen els impostos. Jo, home, escolti'm, vostè està rebent diners de tots plegats, no només de Catalunya, ja ho generalitzo, de tots els que paguem. Dels madrilenys, dels balears i dels catalans. I que et diu, baixa els impostos, això és acceptable.
I puja la despesa.
I nosaltres som els que tenim els impostos més alts de tot Espanya en termes d'impost directe. Home, això no pot ser, això és incomprensible. Tornem al tema de la independència, les cascales, i diuen, ja, és la independència, això és la independència de butxaca, diu, escolti'm, que ens està prenent el pèl.
Sí, però senyor Hortelà, a hores d'ara no ha sortit cap veu del govern central que li hagi tocat el crustó al senyor Monago per aquestes declaracions, que saben tan bé com vostè que és d'un cinisme il·limitat.
No és un cinisme, no. Et diuen, no, home, és que és lògic, és que està governant amb els comunistes. Escolti'm, doncs, si es tracta de baixar impostos i tal, i degudament controlats, i allò, i si cal, doncs allò, posem algun comunista, si tot això ha de ser així, no?
Però, ja en tinc una experiència aquí a Catalunya.
Però comunistes de veritat, no comunistes de boquilla.
Però una cosa jo li volia dir, vostè abans ha parlat de baixar la despesa i ara ho ha tornat a dir del conjunt de l'Estat, però a Catalunya això s'ha fet de veritat? Perquè es diu, hem rebaixat, el mateix conseller Mascolell deia, hem rebaixat un 20% la despesa de tots els departaments, però igual hem de començar a pensar en una situació realista a llarg termini i dir, potser l'administració s'ha d'adaptar al que és la realitat de Catalunya, pensant que no tindrem els ingressos que vam tenir fa 10 anys, no?
Miri, estirar més el braç que la mànega no va bé. Jo crec que la Generalitat fa el que pot en funció del que sap. És un tema de capacitat i un tema de competència. I ha de barrejar-ho. En alguns casos hi ha més capacitat i més competència, en altres casos, competència i poca capacitat. capacitat, vull dir...
Impositiva.
No, vull dir transferència de... capacitat operativa, que és la que tenim en funció de les transferències, i després competència amb l'exercici de les polítiques que es posen a la pràctica. Jo crec que en aquest context hi ha crítiques per tots dos costats i també aspectes positius per tots dos costats. En aquests moments jo crec que on realment hi ha més mancances, hi ha hagut més mancances, a banda de les retallades, és amb la gestió estricta del pressupost i sobretot amb la gestió.
Quina va?
Jo crec que la gestió del deute no ha estat encertada. Naturalment que el deute ha anat creixent, però jo crec que la gestió específica del deute, per lo que podem, entendre en termes economicistes, la gestió ja venia mal gestionada d'abans, no només del tripartit, de les últimes èpoques dels governs convergents, les dues últimes legislatures del president Pujol en termes d'execució pressupostària i sobretot de gestió de deute, al meu entendre, i repeteixo que els economistes, vull dir, tenim tots la nostra opinió i cadascun és diferent, però la meva opinió, jo crec que no es va començar a gestionar bé tota la política de deute públic i la política pressupostària en aquells moments encara, però a partir del primer any del govern tripartit la gestió pressupostària va ser, al meu entendre, no va ser adequada.
I això ha continuat
perquè hi ha ròssecs, perquè no pots començar de zero. No, una vegada està fet el disbrat, l'has d'intentar administrar. I llavors, esclar, pots fer-ho amb més o menys energia. Jo crec que s'havia d'haver fet amb més energia en aquests últims anys i no s'ha fet. I això pel que fa a la gestió pressupostària i pel que fa a la gestió del deute, jo crec que ha estat realment equivocada. I jo crec que objectivament equivocada.
Però què s'hauria d'haver fet? És a dir, vostè critica la generació de deute
la gestió posterior. La generació de deute no la puc criticar perquè el dèficit funcional... És a dir, el deute, què és el deute? El deute públic són dèficits pressupostaris no liquidats. Si tu gastes més del que tens i no ho pots arreglar-ho durant l'any, què has de fer per pagar-ho? Emetre deute, no? Per tant, el deute públic són dèficits pressupostaris no liquidats. Doncs dèficits amb la gestió econòmica a Catalunya se'n generen permanentment. En aquest moment Catalunya pot tenir perfectament uns dèficits mensuals per sobre els 250 milions d'euros. És a dir, entre els ingressos i les despeses que habitualment arriben.
Ens queden 8 minutets justos per tant, acabar el programa, senyor
Això és el dèficit. Sí. El dèficit pots gastar menys, pots tal, però una vegada el dèficit s'ha transformat en deute, què has de fer amb el deute? El deute no és problema per pagar el deute, perquè el deute es paga abatent nou deute. El problema del deute és que grava el pressupost pels interessos. I, per tant, quina és la política ortodoxa, sempre que es pugui fer? Transformar deute de curt car a deute de llarg relativament barat. I això no s'ha fet.
Per tant, comparteix el que deia el senyor Rossell, no?, de que s'ha gestionat malament.
Catastròficament.
És que no vaig escoltar. En Joan Rossell és molt amic meu i estic segur que... estic segur que el que va dir és molt assenyat, perquè és una persona, vull dir, que hi toca i que està... El no el vaig escoltar, però segurament hi estaria d'acord, però no puc manifestar-me enterament perquè no el vaig escoltar.
Però
segurament hi estaria d'acord.
A mi em sembla que
el Rossell no és una persona que acostumi a dir tonteries.
Ja. Escolti una cosa, ens queda molt poc temps i hi ha moltes qüestions que m'agradaria acabar de parlar. Per exemple, vostè és el president de la Borsa de Barcelona, tenen la seu al Passeig de Gràcia, és un edifici de la Generalitat i...
És un edifici de la Generalitat que nosaltres estem allà a bus de fruit, sí. Perquè fixi's bé, la Borsa, des de l'època...
Deixi'm
que li expliqui, que això és molt important i ningú en fa cas.
Escolti, però els volen fer fora o no?
No poden, que tenim un ús de fruit. S'ho poden vendre, ara, però sí. No es poden treure fins l'any 30. Escolti'm una cosa. Escolti. La Borsa, de tota la vida, des de l'època de Jaume I el Conqueridor... no hi havia la Borsa, hi havia els corredors de comerç, els corredors reals de canvis, els corredors de cau i orella, el que vostè vulgui, sinó que llegeixen el llibre del Carrer i Pujol, La lonja de mar i el cuerpo de corredores de comercio de Catalunya. Bueno, de tota la vida han estat a la llotja. Va arribar el moment que, com a conseqüència del mercat informàtic, de posar pantalles, ordinadors i tal, amb el saló aquell gòtic, això no quedava bé. Llavors va dir, buscarem un altre lloc. I la borsa va donar els seus drets històrics d'ús, no de propietat, perquè la llotja era un bé mostrenc, no era de ningú. Era de les institucions, de l'Ajuntament, de la Generalitat.
Això va quedar l'Estat, no? Al final?
No, tant de bo. Perquè l'Estat ho que s'ha dit a la Generalitat. La borsa va renunciar als seus drets històrics, els va donar a la Generalitat. La Generalitat, de canvi d'això, va buscar un edifici al Passeig de Gràcia amb un ús de fruit per 30 anys i, curiosament, amb els consellers aquests que hi va haver d'economia des de l'època del Pujol fins al tripartit, al final del Pujol, van renunciar a aquests drets. Llavors la Càmera de Comerç va plantejar un pleit a l'Estat i, sorprenentment, el va guanyar. I ara resulta que la llotja és de la Càmera de Comerç, un edifici que de tota la vida era dels barcelonins en particular i dels catalans en general. Però ja fa temps d'això. Sense pagar un duro. Van guanyar el pleit. I avui les càmeres de comerç, com tothom sap, no són corporacions de dret públic. Però, en fi, és igual. Això, edificis haurien de ser de la Generalitat, vaja.
Val, que vostès, ja no, però que no vostès són... de la seu del Passeig de Gràcia no els treu ningú avui per avui.
Fins que
si em paguen bé,
no. Escolti, jo què sé si em la Guàrdia Civil.
No, home, no, però si em coneixen una... Diuen, escolti, vagis al Palau Robert i...
Escolti, si Catalunya vol optar per no tenir una borsa, doncs que allà ells. Vull dir, cada dia es reconeix arreu del món que per finançar les empreses calen mercats de capitals, perquè no pot ser que l'empresa només pugui tenir com a font de finançament la banca, ha de tenir altres instruments. I cada dia hi ha més empreses que amb diferents mercats bursaris doncs intenten demanar recursos de finançament a través del mercat i no a través de la banca.
Salvador, pues,
lligant amb això, si una cosa preocupa la gent és la manca de crèdit, el finançament no bancari, que és el que es canalitza en part en borsa en institucions d'aquest tipus. Com ho veu? Veu que les mesures del Draghi ajudaran a que arribi més força el crèdit? O segurament encara tindrem que patir una miqueta més?
No, el Draghi diu: senyors banquers, jo us dono diners a una taxa d'interès baixa a condició de que vosaltres aquests diners no compreu deute pública dels estats, sinó que dongueu crèdits a les empreses i a les famílies.
Fins al
llavors els bancs diuen, val, d'acord, però resulta que els bancs diuen és que no tenim demanda de crèdit, tenim demanda d'un tipus de crèdit que a nosaltres se'ns fa difícil de donar, que és el crèdit de tresoreria i el crèdit de refinançament. El refinançament en general sí que el donen, és a dir, la renovació de crèdit en general, però crèdit nou no n'hi ha, perquè com que l'economia està en una situació, sí que n'hi ha, però no d'una manera massiva, perquè l'economia està en una situació recessiva i en conseqüència no hi ha grans projectes d'inversió, i els que hi ha són tan riscosos que la banca se li fa difícil d'acceptar-los per una qüestió de solvència. El drama és doble. O sigui, ja hi ha possibilitats de donar crèdit, i segurament la banca en general també està disposada a donar alça, però els ha de donar amb determinat, i el crèdit que la gent demana, les empreses demanen, que és el que necessitem de tresoreria cada mes per pagar la nòmina i pagar els proveïdors, aquest crèdit els bancs el donen.
Dos minuts i acabem el programa d'avui. Senyor Hortalà, no em resisteixo a parlar del que es parla aquell cap de setmana. Aquest dissabte, avui dissabte, s'ha convocat la consulta del 9 de novembre, i ahir divendres el president Pujol, l'expresident Pujol, va comparèixer al Parlament per explicar, doncs, bueno, tots els problemes financers que ha tingut ell o la seva família. Vostè va ser conseller del l'expresident Pujol.
Sí, jo vaig ser conseller d'indústria a la segona legislatura, del 84 al 88.
S'esperava un final com aquest de la carrera política?
No me l'esperava, en absolut. Jo, escolti...
Quins sentiments té avui?
Jo
avui
fa dissabte. Molts anys que conec el senyor Pujol, i jo personalment crec que el senyor Pujol és una persona, si vostè vol, doncs, molt seva, molt... amb alguns aspectes doncs, una mica nepotista, amb altres tal, però jo crec que en el món ell, una cosa és el seu ambient familiar, però jo crec que ell personalment és possible que tingués coneixement i esclar, i perquè ho permetia, totes aquestes coses són dubtes, però ell personalment, jo crec, el meu millor personal, jo crec que ell personalment no s'ha lucrat econòmicament del seu pas per a la política. Ell personalment.
Això vol dir que no s'enterava no de res del que passava al seu entorn.
I si se n'enterava, potser sí, i esclar, i la gent en diu, i si se n'enterava, per què no hi posava límit? No? Això seria possiblement l'única inculpació que jo podria fer. Però jo tinc el convenciment, vaja, posaria la mà al foc, que el senyor Jordi Pujol Ossoleil no s'ha lucrat ell en diners del seu pas per la política.
Joan Otalà, president de la Borsa de Barcelona, gràcies per compartir aquesta conversa aquest dissabte amb nosaltres. Moltíssima sort i fins una pròxima ocasió, eh?
Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, brothers, per convidar-me i poder passar una estona tan agradable com la que he passat fins ara.
Doncs molt bé, gràcies també al Leandro Lamor, al Salvador Guillermo, Joan Maria Clavegueda, a Manel Manchón. Com sempre, tornem dissabte que ve des del restaurant de l'Eurostars Gran Medina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.